Ràdio Vilafranca.
Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 4 de novembre de 2025. Amb ganes d'entomar un dia més de magazín d'Alt i Baix Penedès a l'antena del Penedès en xarxa, amb tot l'equip ja a punt, repartit entre Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. I des de la capital al penedesenca, en nom de tots, benvinguts. Som Toni Olivella i Sílvia Delgado. Començarem aquest matí de dimarts amb la previsió meteorològica per aquests primers dies de la setmana que signa el Marc Paredes, i molt oportuna perquè sembla que venen canvis. Ens ho explica en uns minuts. A continuació, Talent i Més, amb la Montse Balada, vicepresidenta de Talent Femení, i avui la nostra convidada és l'Esther Aragonès, mentora de marca personal i negoci digital. Tot parlant de la marca, del nostre rol a xarxa, si hem de ser, si som com hi hem de ser, ens plantarem a 9:45, primer flash informatiu del dia. Ens posem al dia amb com arrenca aquest dimarts arreu de l'Alt i el Baix Penedès i continuem. A 9:45, roda política. Una roda política que finalitzarem a 10:45 i que avui dediquem a les ordenances fiscals per l'any vinent. Els ajuntaments o les han aprovat ja o les estan a punt d'aprovar. Aquest mes d'octubre i novembre l'aprovació definitiva acostuma a arribar a final d'any. Volem parlar de canvis en els tributs municipals i, sobretot, del tribut estrella enguany, la taxa d'escombraries de la gestió de residus, que acapara totes les informacions i no només comporta puges significatives, sinó també canvis en el model. Ho abordarem en primera instància amb el regidor d'Hisenda de Vilafranca, Miquel Medialdea, i el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Cunit, Xavier Lorenzo. A les 10:06, després del butlletí de notícies, reprenem la roda política amb dues experiències més, amb dos models de tributs més. D'una banda, Olèrdola, amb la seva regidora d'Hisenda, Fina Mascaró, i de l'altra també parlarem d'aquestes ordenances fiscals per l'any vinent a Sant Sadurní, amb el seu alcalde, Pere Bernet. A 10:45, de nou, 5 minuts per actualitzar-nos al flash, i a continuació, ocupació i formació. Avui parlem dels certificats professionals, perquè en el marc de la reforma a la qual sotmeten tota la formació professional, també hi haurà canvis en aquests certificats. Ens ho explicaran Marta Escofet, Mercè i Roser Garcia, tècniques del Servei d'Ocupació de Vilafranca, Yolanda Salat, directora de la Fundació L'Espiga, i Miguel Ángel, alcalde, responsable de Relacions Humanes de Merca Eleva. A les 11:06, el català al carrer amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Jugarem, aprendrem i tindreu l'oportunitat de guanyar un llibre infantil, Una llavor que creix, d'Anna Sanegra i Valentí Gubianes. A 11:45, de nou cita amb l'actualitat, el darrer flash d'aquest matí per saber com acaba el dimarts. I a la recta final, a partir de 11:45, hi trobareu, escoltareu el Pantalles amb el Carles Gala en una setmana sucosa d'estrenes i, per acabar, les fake news.
El
El temps.
Quan es concretaran aquests canvis? Marc Paredes, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Arrenquem aquest dimarts i ho fem amb un temps molt estable. De fet, encara no entrem en aquesta sensació continuada de tardor, sinó que aquest canvi d'armari encara haurà d'esperar. Però no massa, ara ho comentarem, però avui, en canvi, doncs, mantindrem aquestes temperatures fresques al matí i un ambient molt suau de cara al migdia, tot plegat amb una situació marcada per el domini majoritari del sol, amb alguns intervals de núvols, sense pluges, i serà demà, sobretot a la tarda, quan ja tindrem un petit canvi, amb algunes precipitacions molt localitzades que podrien afectar en punts de la costa penedesenca, amb temperatures que encara pujaran una miqueta més, i serà dijous. Dijous arriba el gran canvi, un canvi de temps notable, amb precipitacions ara per ara que seran bastant generals, generoses fins i tot, i haurem de veure fins a quan es pot allargar aquest episodi, perquè alguns models fins i tot ens marquen que de cara a divendres el temps no farà net i podríem tenir algunes precipitacions, tot plegat ja amb unes temperatures que aniran baixant, i per tant doncs tindrem ja una sensació pròpia per l'època que ens trobem, doncs un temps més de tardor. Per tant, de moment el que sabem clar és que de cara a dijous tindrem un canvi notable de temps i unes temperatures que ja sembla que tendiran a baixar, i esperem que es mantinguin així durant ja els propers dies, perquè la tardor ja fa dies que va començar i estaria bé doncs que tinguem aquesta situació ja de temperatures pròpies per l'època de l'any. Per tant, precaució, i haurem d'estar pendents també els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, perquè és probable que de cara a les immediates hores doncs puguem anar afinant molt més aquesta previsió. Això és tot, bona setmana.
La Montse Balada de l'Associació Talent Femení ens descobreix cada mes dones empoderades de les nostres comarques, a Talent i Més. Montse, bon dia.
Molt bon dia.
Avui vens acompanyada de l'Esther Aragonès, mentora de marca personal i de negoci digital i experta en posicionament i branding. Benvinguda, Esther.
Un plaer estar aquí. Jo he d'afegir que tenim la sort de tenir-la a la nostra associació, a l'Esther, i tenim la sort de repetir amb ella. I amb ella també tenim la sort de que sempre està bé innovar-se. I hem decidit aquests espais des de Talent Femení, han decidit que aquestes dones que tornen a repetir en nosaltres a la ràdio obriran un microespai dins d'aquest espai de Talent i Més, on elles ens recomanaran, o cada vegada que vinguin, doncs una recomanació. Així de fàcil. Aquesta vegada Esther vindrà a parlar d'algú que crec que ens interessa moltíssim.
Sí.
De veritat, Esther?
Avui parlarem de comunicació i de que no és el mateix publicar contingut que crear posicionament amb el contingut.
No és el mateix ser-hi present que ser percebut com a referent.
Totalment diferent.
Aviam, explica'ns.
Veig que doncs, bueno, emprenedors, empreses i tal estan com molt obsessionats, no?, en tenir el calendari de contingut, crear contingut per doncs, fer els mínims que toquen, no?, per bueno, vendre, suposadament. Però ens oblidem moltes vegades de fer contingut que ens ajudi a posicionar-nos, a elevar el nostre valor percebut, a ser com percebuts també com a líders d'opinió del nostre sector, no quedar-nos en la mitja, no?, dels tres tips típics que tothom està dient i que moltes vegades el que veig és que uns es copien dels altres. Llavors, no és el mateix crear aquest contingut, que és com a més genèric, que crear un contingut que realment doncs, t'ajudi a posicionar-te i a ser percebut com a expert, com a referent, i és jugar una altra lliga.
I per què la gran majoria es queden aquí, en ser-hi, en crear?
Bueno, també per la pressió aquesta, no?, de que hem de comunicar, hem d'aparèixer. Al final això també crea com aquesta sensació de fer contingut com des de la pressa, des de no indagar, des de, bueno, vaig a veure què fan els altres i faig alguna cosa similar, i d'aquesta manera mai surt a la llum doncs, el veritable poder que tenim, no?, com a emprenedors, emprenedores, o empresa, doncs, de dir això és el que fem, això és el que pensem, això és el que no pensem, el no tenir por a parlar de depèn de quins temes, no? Que a vegades sembla com que a xarxes socials no podem sortir de lo típic.
Del mainstream, no?
Sí, i jo vinc aquí doncs, a obrir aquesta porta de dir, escolta, si realment vols ser referent, has de fer coses diferents, has d'atrevir a posicionar-te en tots els sentits, en el que creus i el que no creus, i què opines sobre doncs, el sector, potser portar també novetats que ara mateix estan en el teu món, en el teu sector, i que potser no les estàs portant perquè només fas un contingut doncs, com a més genèric, que és el que sempre sol passar.
És curiós, perquè jo pensava que em contestaries que la majoria es limita a crear contingut per una qüestió de temps, perquè no arribes a més, o perquè no en saps més, i tu, en canvi, has parlat de les pors, a ser diferent, a mostrar-se tal com ets.
Això és un tema, sempre passa. La falta de temps és important, també estem en aquest món de la intel·ligència artificial, que creem contingut que no l'estem creant nosaltres, o sigui, l'està creant ChatGPT amb quatre idees que no aprofunditzen en res. Llavors, la IA també ho volia ficar sobre la taula, que també és algo important i rellevant avui en dia, i aquesta pressa que dius tu pues, també hi és, no? Però les pors, no voler-te mullar més de la compte per no sonar, no? Depèn de com, això passa moltíssim, més del que pensem.
Parlaves de la IA, de la manera que ho has fet. Entenc que no és partidària de crear contingut amb la IA. O si més no, que sigui un complement, que t'ajudi, no?
Sí, un complement és superimportant perquè t'ajuda molt a avançar. I també les persones que no volen utilitzar la IA també, no?, se queda una mica enrere. Llavors jo sí que soc partidària d'utilitzar la intel·ligència artificial, però sapiguen molt bé què vols dir, què no vols dir. Una reflexió que és important és que avui en dia amb la intel·ligència artificial el que ens obliga és a ser més humans que mai, a mostrar-nos més i a treure'ns màscares, que això és algo que també costa molt.
Jo vull afegir aquí, que és veritat, de fet jo com representant a les persones que mirem contingut, doncs arriba un moment en què tot és molt plàstic, no? Tot és perfecte, tot és meravellós i en canvi t'agrada més contactar amb aquell reel que és com més personal, encara que es trabi una miqueta, no passa res, però que no sigui tan perfecte, el text tan perfecte, tot tan perfecte, la llum tan perfecta, tot tan perfecte. Més humà, més personal, més vivencial també, no?
Falta.
Més real, no, al final?
Sí, exacte.
Sí, aquesta part falta molt, perquè el que veiem és còpia. No sé si en el sector que estigueu o quan no, mireu un contingut que us agrada d'una determinada temàtica, és que veus un i veus a tothom.
Tothom es retroalimenta d'aquell primer reel o post que enganxa, sí. I tothom està dient i fent el mateix.
Per això, sí. I aquí el que convido és a dir, vale, què tens tu per dir diferent? Quin nou angle pot oferir? Dóna'ns alguna cosa més, no? Perquè si no ens quedem en contingut genèric, que això no ens ajuda ni a posicionar-nos ni a elevar el nostre valor percebut, perquè jo parlo molt del valor, no? Que tots tenim el valor, però no, moltes vegades no el sabem projectar, i dins del negoci tenim competència, llavors de tots els que tenim al nostre voltant, el que hem d'intentar és destacar una mica, no? I poder mostrar-nos pues, més com a referents i no com un refrito, que passa molt.
Jo sempre dic, som el taló d'Aquiles de la IA. Perquè qualsevol dia la IA dirà, sou massa ràpids canviant d'estratègia. I és veritat, i aquesta estratègia de la personalitat, de personalitzar, de fer-lo més vivencial, no és per fer un match a la IA, per fer un cau a la IA, perquè no s'hauria de fer. Mm. Perquè abans ho parlàvem, que és una eina meravellosa.
Sí.
Meravellosa, però sí és per posicionar-nos davant d'ella.
Sí.
Esther, aprofitant el teu mestratge, què fa que un contingut pugui posicionar una marca? Doni aquella empanteta necessària. Una mica ja has estat dient claus.
Sí. Per mi el que és important és que, sobretot, també generi confiança i generi autoritat, que quan algú t'escolta, digui, ostres, sap del que està parlant i que sigui com molt proper. Són com claus que per mi són fonamentals. No quedar-nos en crear un post senzill per complir el calendari.
I què li diries a algú o a alguna empresa que comuniquen molt, estan molt presents, però que no tenen valor, que no són reconeguts per aquest valor, que no sobresurten, vaja?
Això ho veig molt, no? Que estan com, bueno, cada dia publicant i això, i el que veig moltes vegades és que, al igual, el 70% del contingut que fan realment no serveix. No serveix perquè ni ajuda a generar més confiança, ni ajuda a que et percebin com a més un referent, ni tan sols a vegades ajuda a que hi hagi una acció de voler comprar, no? Són, es queden en la falta d'estratègia, que això també és un tema que, bueno, que hem de tenir en compte. Vull dir, no val qualsevol contingut ni qualsevol comunicació. Hem de tenir clars els objectius, hem de tenir clars pues, bueno, el que volem aconseguir, a partir d'aquí doncs, crear tota l'estratègia al voltant. Jo el que els diria és, para i analitza tot el que tens, si t'està funcionant, si no, que no busquin només els likes, que això també a vegades sembla, no? Oh, és que no fan like, no comenten. La gent ho està veient. Llavors, la percepció que tenen de tu hi és. Intenta que sigui, no, la millor possible, perquè a vegades també publiques coses que dius que això ara no toca, no? No té cap sentit que publiquis això, o posts personals, que jo parlo molt de marca personal, però no tot val.
Hi ha límits?
Clar, el que has fet al Finde és estratègic, explicar-ho o no. A vegades potser sí, no?, que té a veure. Jo, per exemple, a vegades parlo, ara fa un temps que he començat a fer més esport, estic intentant pues, córrer i tal. Jo ho explico perquè per mi també, jo parlo molt com d'empoderament, de fer les coses encara que no siguin perfectes, llavors això entra dins del meu calendari pues, perquè per mi és una manera també, no?, d'empoderar la dona, de veure que pues, a tots ens costa i de normalitzar certes coses. Llavors hem d'analitzar, parar i veure què sí, què no entra.
L'Esther té a la seva web una frase molt gràfica que diu: la teva marca personal és un arbre majestuós, això sí, però enmig de la selva, on hi ha molts, no?
Sí, al final jo sempre dic que, clar, tenim moltíssima competència, tenim, bueno, per què t'han d'escollir tu, no? Llavors també fer perquè sigui fàcil d'entendre que tu ets la millor opció. I això ho fas a través de la comunicació. Jo també vinc del món de la imatge, del branding, del disseny, llavors jo també incloc aquesta part de, vale, anem a que el missatge sigui estratègic i que funcioni, però la part d'imatge també l'hem de cuidar i ha d'estar al nivell, perquè si no al final és com que no és coherent, no? I la coherència per mi també, per mi i pels possibles clients, quan hi ha alguna cosa que no és coherent, no?, que et tira enrere, i aquí perdem ventes, perquè hi ha coses que no estan en coherència.
Si us esteu plantejant si us cal un suport d'aquestes característiques, per exemple, tens un programa d'acompanyament que pot anar de 3 a 6 mesos. No cal casar-se per sempre ni fer una inversió per tota la vida, no?
Sí. És important també això, ficar les bases, no? Jo parlo molt de l'arbre perquè per mi hi ha una part de bases que són les arrels, que si no les tenim sòlides ja pots fer tot el contingut que vulguis, donar-te tota la visibilitat que vulguis, que si això no està sòlid, falla la comunicació i fallen les ventes, no? Al final és tot, va de la mà. Llavors, en l'acompanyament el que fem és això, ficar aquestes bases fortes, donar-li forma i potència a tot el que estàs fent. Jo m'enfoco molt en persones que venen pues, mentories, consultories, teràpies holístiques, formacions, tot aquest sector, artistes també, perquè últimament també com que estan venint artistes cap a mi, llavors ajudant aquestes persones a elevar aquesta marca també a nivell de comunicació i de, fins i tot de com estan venent el seu servei, no? Com l'empaqueten, com li donen forma perquè això sigui atractiu, perquè ja et dic, som molts, llavors hem de fer que realment destaqui el que estem fent nosaltres i que la gent digui, vale, és la millor opció, no?
I vens amb una proposta pels oients? Poden contactar amb tu directament, oi?
Sí. El que m'agrada fer de tant en tant, no ho puc fer sempre, perquè si són molts, doncs costa una mica, però avui vinc amb una proposta que si algú de vosaltres li ressona això i li agradaria saber si el post en qüestió realment és genèric o està aportant alguna cosa més, doncs em poden contactar a través d'Instagram. El meu perfil és soyesteraragonés, Esther sense H, i allí em contacten, m'escriuen pues, un missatge privat amb la paraula ràdio, per exemple, i jo pues, ja els parlaré amb ells i si em passen algun post pues, farem un petit anàlisi així breu per saber doncs, en quin punt estan, doncs, si realment es pot millorar o no.
Gràcies per la generositat i per acompanyar-nos avui, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
I acabem amb Les dones parlen.
Aquesta temporada, a l'espai Les dones parlen, parlem de pirates, de dones pirates, perquè els oceans també van tremolar amb elles. Jeanne de Clessen no va néixer pirata, va néixer noble, dama de Bretanya al segle XIV, casada amb Oliver de Clessen, cavaller fidel al rei de França. Però la seva vida es va trencar el dia que el seu marit va ser traït acusat falsament i executat sense proves. Allà, entre sang i humiliació, va néixer una nova Jan, la dona que convertiria el dolor en venjança i la venjança en llegenda. Ho va abandonar tot, castells, títols, comoditats. Va vendre les seves propietats, va armar tres vaixells, entre ells el famós Manegre, i es va llançar al mar convertida en la pitjor amenaça per la marina francesa. Durant més de 13 anys va atacar vaixells reials amb una fúria implacable, però selectiva. Només deixava vius aquells mariners que podien explicar qui era la dona que els havia derrotat. No era crueltat gratuïta, era un missatge clar, escrit amb foc i onades. Qui traeix la justícia pagarà el preu. Tot i la seva fama, Jan no va perdre mai el sentit de l'honor i mai va deixar de protegir els innocents. Era pirata, sí, però també mare, líder i un símbol de resistència. Finalment es va retirar, vivint els seus últims anys a Anglaterra i en pau. Però el seu nom ressona encara com un crit de coratge. Jan de Clessen, la dama que es va convertir en tempesta i que va escriure amb espasa la seva pròpia justícia. Jan de Clessen, les dones parlen.
Els darrers minuts sempre són per fer un cop d'ull a l'agenda i a les activitats més immediates. I el mes vinent tenim un acte majúscules, que és aquest desè aniversari dels Premis Talent Femení.
Exacte, ja el tenim aquí. Ja el tenim aquí. Durant tot l'any treballem en donar reconeixement a aquestes 10 categories i el tenim a les portes.
I ens pots avançar un parell de premiades, oi?
Ah, sí.
De tot aquest palmarès?
Sí. De fet, avançarem tres.
Tres? Vinga.
De fet, avançarem tres. Primer, avançarem una premiada que la tenim molt a la vora, molt a la vora, i aquesta serà el Premi Socialment Compromesa. Serà la doctora Macia, la doctora Marisa López Tijón, que és empresària de projectes i desenvolupament social i ciutadana avui en dia del Castell de Canyelles. S'ha parlat molt d'ella i tenim el gust de poder tenir-la entre aquestes premiades. El Premi de l'Esport. El Premi de l'Esport ha sigut molt seguit, molt lluitat i molt recompensat, perquè, de fet, de seguida que el van proposar, ens van dir que sí, i ens van dir que sí amb el cor obert. Perquè aquest any el món de l'esport no serà per una persona, per una dona, serà per tot un equip. I serà per l'equip format per Sílvia Mas, Neus Bové, Paula Barceló i Maria Cantero, que ja són l'equip que ha obert les portes en el món de la vela i és la primera Puig Woman de Barcelona, del 2024, que és la versió femenina de la Copa Amèrica. I un premi en el qual dic molt recompensat, perquè quan se li va oferir aquest premi, de seguida ens van dir que ojalà en equips femenins es fes un seguiment d'aquestes fites, no?
Què passa després, no?
Ah, exacte. I així és que les tindrem.
I tenim també per anunciar el Premi d'Honor d'aquesta nit.
I el Premi d'Honor serà per una persona que nosaltres, doncs, també hem estat molt recompensades quan li vam oferir, una persona molt propera i molt coneguda per totes nosaltres. Ella és l'Helena García Melero. És una gran periodista, però nosaltres la coneixem molt perquè és una veu emblemàtica i una imatge emblemàtica de TV3, de La Marató, de programes infinits de TV3. I una de les coses que també estem molt orgulloses és que de tota la llista Forbes, que aquest 2025 s'ha fet visible, de dones influents de Catalunya, aquest any tenim dos. La doctora Marisa García Tejón i Melero, que és així que tenim dos representants de la revista Forbes als nostres premis.
Uns premis que es lliuren el proper 14 de novembre. Encara hi ha oportunitat per inscriure's?
Encara està obert a tothom. Així és que aquí, allà, podeu viure una nit de gala meravellosa, plena de talent. I, a més, una gala on també ens coneixereu i sabreu una miqueta més què fem, que és talent femení.
Moltes gràcies, Montse. Nosaltres ens anem retrobant i coneixent dones fantàstiques aquí, a més. Així que fins al desembre.
Fins al desembre.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. A les notícies del Penedès en xarxa fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca. Us parla Goretti Martínez. Comencen a caminar tres noves associacions empresarials de polígons industrials de l'Alt Penedès. CEP Sant Sadurní d'Anoia, La Gelidenca i Avicugat són tres noves associacions empresarials constituïdes recentment sota l'empar del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments dels municipis implicats. En el marc del projecte comarcal, àrees d'activitat econòmica i indústries sostenibles, competitives i equitatives, la constitució d'aquestes entitats forma part d'una iniciativa estratègica per impulsar el desenvolupament territorial equilibrat. Les tres associacions empresarials es fonamenten en tres grans pilars d'actuació: la millora de la competitivitat i l'eficiència de les empreses dins els polígons on estan ubicades, l'aprofitament de recursos i compartició de serveis per reduir costos i optimitzar la gestió, i l'impuls de la indústria sostenible a través del foment de l'ecoeficiència, l'economia circular i la simbiosi industrial. Junts per Sant Sadurní lamenta que la pujada de taxes i impostos no es tradueixi en una millora dels serveis. Junts per Sant Sadurní es mostra contrari a l'aprovació inicial de les ordenances del 2026, efectuada dimarts passat gràcies als vots favorables de l'equip de govern. En primer lloc, el partit lamenta que el govern municipal hagi incrementat en un 5% l'IBI, negant-se a acceptar la proposta de Junts de limitar-ho en un 2%. També denuncien que la pujada de taxes i impostos no es tradueixi en una millora dels serveis municipals, tot i que en els darrers dos anys, diuen des de Junts, els ingressos de l'Ajuntament s'han elevat en 2,5 milions d'euros. Tot i això, des del principal partit de l'oposició, asseguren haver aconseguit mantenir un 95% de bonificació en l'ICIO i haver aturat la pujada de la taxa de terrasses en un 4,5%, quedant-se finalment en un 2%. S'obren les inscripcions per participar al Carnaval 2026 de Santa Margarida i els Monjos. Les inscripcions per a la participació del Carnaval s'obrien aquest dilluns i es podran fer fins al 10 de novembre. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat aquest any un nou repartiment de la borsa de subvencions destinades a les carrosses i comparses del Carnaval, amb l'objectiu d'ajustar-les millor a les despeses reals dels grups participants. Els nous ajuts fixen una subvenció de 50 euros per carrossa i 25 euros per grup o comparsa, en les mateixes condicions que aquest any 2025. A més, s'incrementa l'aportació per als grups que difonguin de manera única i exclusiva música lliure de sexisme i respectuosa amb les dones, en lloc dels 70 i 140 euros que ens concedien fins ara. Segons si es tractava de comparses o carrosses, passaran a percebre'n 85 i 170 respectivament. Pel que fa als grups locals que participen a l'acte d'arribada del rei Carnestoltes, rebran una subvenció de 60 euros enfront als 50 de les darreres edicions. Les inscripcions es poden fer a través del web municipal. I Llorenç del Penedès posa en marxa la ruta Teca i Copa per promoure la gastronomia local. Llorenç del Penedès ha presentat una nova iniciativa per tal de promocionar la gastronomia local i els vins i caves de proximitat, la ruta gastronòmica Teca i Copa. Aquesta proposta se celebrarà aquest cap de setmana i el 14 i el 15 de novembre i convida tant els residents com els visitants a gaudir de tapes especials acompanyades de vins i caves premiats de la
Agrícola de Llorenç. Durant aquesta primera edició, els establiments participants oferiran una tapa exclusiva per l'ocasió i els assistents podran segellar la seva cartilla en cada local de la ruta. Aquells que completin la ruta entraran en el sorteig d'un cap de setmana per a dues persones. Aquesta activitat s'emmarca dins les accions de promoció econòmica i dinamització del comerç local del municipi, amb l'objectiu de consolidar Llorenç del Penedès com un referent gastronòmic al Baix Penedès i seguir impulsant la localitat com un espai dinàmic i atractiu per a tothom.
Penedès en xarxa.
Els ajuntaments han aprovat o estan a punt d'aprovar les modificacions a les ordenances fiscals pel proper any 2026. Avui al Penedès en xarxa dediquem la roda política a conèixer els canvis en els tributs municipals que acorden aquests dies els ajuntaments. La taxa per a la gestió de residus acapara tota l'atenció. Per això volem saber l'abast de l'ajustament d'aquesta taxa, si s'apliquen mesures per minimitzar-la o si la tendència a l'increment es mantindrà. Però també volem saber si en altres taxes o impostos s'han aplicat variacions rellevants. Per això, a partir d'ara, recollirem la veu de diferents ajuntaments de l'Alt i el Baix Penedès. Comencem a Ràdio Vilafranca parlant amb el regidor d'Hisenda. Miquel Medialdea, bon dia.
Bon dia.
Quin increment tindran les ordenances fiscals l'any vinent a Vilafranca? Brossa i aigua a banda, ja hi entrarem.
Carai, quina pregunta. L'increment de preus de la Generalitat de les Ordenances és el 2,9%. Aquí ens vam fixar en quina era la taxa d'IPC el mes de setembre i, segon Funcas, era un 3%. I, bueno, dubtàvem, però, bueno, dintre aquesta intenció, aquesta voluntat de l'equip de govern que hem dit des del principi de mantenir la pressió fiscal, volien que fos o l'IPC o per sota l'IPC. Llavors es situa res una dècima per sota, però aquesta és la pujada generalitzada.
El Sant Cristo Gros és la taxa de la brossa d'escombraries que s'apuja molt. Abans d'entrar en matèria, per què aquest increment de cop?
No hi ha un únic motiu per la pujada. Llavors, el primer motiu és perquè hi ha un nou contracte de residus que nosaltres fa molts anys com a ajuntament que el que és la gestió dels residus ens ho fa la Mancomunitat Penedès Garraf. I llavors Mancomunitat Garraf tenia el contracte de recollida de residus caducat des de feia 4 anys i, per tant, era necessari fer un nou contracte. Llavors, dintre aquest nou contracte, ja normalment quan fas un contracte nou sempre hi ha una actualització de preus i normalment és a la baixa, sobretot els que tenen una part important de personal dintre el contracte, que doncs, amb aquest tipus de contractes moltes vegades, a vegades el sou que se'ls paga és el sou mínim i els darrers anys el sou mínim ha tingut un increment important a Espanya, per tant ja hi ha una pujada del contracte només de fer el nou contracte. Però a més, des de Mancomunitat doncs, ens han recomanat dintre aquestes normatives europees que han de pujar la taxa de reciclatge que havíem de canviar el sistema. I llavors aquest nou contracte que van estar treballant durant 3 anys han dissenyat un sistema on la majoria d'ajuntaments anem o a contenidors amb identificació, el que li donen els contenidors intel·ligents, o sistemes de porta a porta. Llavors en el cas de Vilafranca anem a un sistema híbrid on tindrem aquests contenidors amb identificació al carrer per el que som la ciutadania en general i després hi haurà un porta a porta per l'àmbit comercial. Llavors, en aquest sistema híbrid, llavors també, fruit d'aquest canvi, doncs, també hi ha un increment, perquè aquí afegeixen, a part de nous contenidors, un nou sistema de recollida, sobretot amb el porta-a-porta de l'activitat comercial, i després hi ha altres nous serveis que s'ofereixen de neteja del voltant de contenidors i altres. Llavors, tenim un increment aproximadament d'uns 2 milions d'euros l'any.
El contracte.
El contracte.
I a la butxaca del consumidor, del vilafranquí...
Bueno, doncs aquests 2 milions d'euros l'havíem de repercutir, perquè a més tot això és coincident amb aquesta llei, en sa més la 7/2022, amb la qual es demana que els ajuntaments repercuteixin el 100% del cost del servei amb els ciutadans, com una mesura de que els ciutadans prenguin consciència de que cada vegada generem més residus, que això té un cost molt important per als ajuntaments, però no només per l'Ajuntament, un cost ambiental molt important, i que ells també han de ser partícips en part d'intentar reduir aquests residus. Llavors, hem de cobrar el 100% del cost, han tingut un increment de 2 milions d'euros del cost anual d'arribat d'aquest nou contracte amb la comunitat i, per tant, doncs aquí no hi havia un altre que ajustar els preus a l'alça, com han fet també molts municipis del nostre voltant.
Parlem d'un increment al vilafranquí d'un 45% de mitjana?
Sí, parlàvem a l'entorn d'un 40, un 45. És cert que aquí com tot, eh?
Com es calcularà?
No, clar, això és el nivell de càlcul. Al final, fins ara teníem una quota única que pagàvem tots igual, de 166 euros, i ara el que hem fet, doncs, quan van començar les converses doncs, amb els altres grups, des de l'Ajuntament de Vilafranca, doncs, hem de negociar, que és una cosa molt bona, però a més perquè no tenim majoria amb el consistori, per tant hem de negociar amb els altres grups doncs, totes les propostes que vagin a ple. Llavors, parlant amb ells, molts ens van dir que no acceptarien una pujada lineal, és a dir, de passar de 166 a 230, 240, o l'import que fos, sinó que volien que poséssim certa progressivitat amb l'impost i que, o amb la taxa, i que comencéssim a treballar ja cap a una taxa de generació, que és el segon que ens diu aquella llei, que a banda de cobrar el 100% amb el ciutadà, doncs també demana que es comencin a treballar cap a una taxa més per generació.
Què vol dir?
Uf, això és complicat. En teoria és que qui més brossa fa, més paga.
Així és fàcil. Qui,
bueno, no és tan fàcil. I qui menys reciclatge fa també més paga.
Per això per tant, hi ha d'haver un control.
Correcte. Per això hi ha aquests nous contenidors que Mancomunitat ens va, bueno, doncs ha licitat per posar al carrer, d'identificació de l'ús que es fa de cada contenidor, i en el cas d'activitat comercial, doncs amb aquest porta-a-porta, que òbviament tens un control. Llavors, ja et dic, amb el diàleg amb els altres grups ens van dir volem que comencem a treballar cap a aquesta taxa, que ja vam dir fins que no tinguem les dades d'ús dels contenidors, doncs no ho podrem acabar de desenvolupar, però sí que podem fer un primer pas. Llavors el que vam estar mirant són diferents variables a tenir en compte a l'hora de repercutir la taxa. Vam veure diferents municipis, que és el que feien a cada municipi, i bueno, les variables més comunes eren doncs, els metres quadrats dels edificis. Alguns llocs ho fan per ubicació de l'edifici dintre la ciutat, sobretot els llocs que tenen més espais disseminats. Nosaltres ens sembla que metres quadrats pues, és algo que la gent normalment entén. Si tu estàs dintre una comunitat de veïns, ja saps que en funció dels metres quadrats del teu habitatge pagues les despeses comunes, per tant pensàvem que era una línia que la gent podia entendre, i aquí posàvem certa progressivitat. Com tota la vida no és matemàtic, no vol dir que el que tingui la casa més gran tingui més diners que el de la casa més petita, però sí que, de forma general, doncs, qui té un pis més gran normalment té un cost més elevat comprar aquell pis, els que pedren o altres, i per tant normalment és un nivell, un indicador de la renta.
Però ja aquesta dic, no serà l'única variable, no?
Correcte.
També el consum d'aigua.
Correcte. Aquesta és una primera variable que introduíem, que eren els metres quadrats per afegir certa progressivitat amb l'impost i més la repercutir la part de l'estructura fixa. I després hi ha una segona variable, que aquí ja anem, comencem a treballar el tema de generació, que és el consum d'aigua. Consum d'aigua, pel que hem vist, el que hem llegit, amb informes, sentències judicials i tot, ho qualifiquen que és un bon sistema per començar a treballar el que és la generació dintre les llars, perquè al final el consum d'aigua va molt relacionat, òbviament, la vida que fas a la llar i els residus que puguis generar. També va bastant lligat amb una altra variable que s'hi hem pogut posar, però que no veiem tan clara, que era la gent que viu a la llar. Al final, contra més gent, doncs més consum d'aigua fas. I després també és un indicador, en part, també del nivell de renta, perquè normalment quan tens més nivell de renta, doncs l'aixeta l'obres més alegrement si no tens consciència ambiental, i també és un indicador. Però era més un indicador de generació, i aquesta és la part variable del moment de la quota en funció del consum d'aigua que facis a la teva vivenda, a l'espera de que puguem l'any que ve introduir altres dades, com la que he dit d'identificació d'usos dels contenidors.
Aquesta taxa s'aprovava només amb els vots del PSC i les abstencions de l'oposició. En canvi, l'ordenança del preu de l'aigua sí que aconseguia la unanimitat de tots els grups i també té un increment més alt que la mitjana de taxes.
Sí, no és exactament així, perquè al final es voten totes les ordenances en bloc, totes. Ordenances, si ho mires, tenim com a 38 ordenances diferents. Llavors s'aproven totes en un bloc i després el que és l'ordenança d'aigua, aquesta es vota a banda. Llavors el que és l'ordenança de l'aigua es treballa des de l'empresa municipal de l'aigua. Recordem que aquí tenim una empresa municipal de l'aigua, en el si del seu Consell d'Administració, on estan tots els partits polítics representats, i allà va haver-hi una discussió, es va arribar a un acord sobre quina havia de ser la pujada, i llavors bueno, doncs això facilita que si hi ha hagut un acord allà, després quan ho portis al ple, doncs tots ho votin. Llavors, dir que la taxa de residus s'han abstingut no és del tot cert, perquè és tot el bloc d'ordenances. Llavors, el que molts grups van dir és que ara, amb les fases posteriors, perquè això era una aprovació inicial, doncs es volien presentar algunes al·legacions, no amb la taxa de residus, sinó amb altres taxes, i que en funció d'això doncs, acabarien de definir el vot. Per tant, ja et dic, es va votar sense cap vot en contra, que jo crec que és el més destacat. Aquí van fer un esforç amb els diferents grups, especialment amb la taxa de residus, que la tenia més canvi, doncs per fer una aproximació a les seves demandes i allò que creien que podia ser un bon moment, ara que hi havia el nou contracte de residus, per actualitzar la taxa, i crec que ho vam aconseguir. No? El fet és que cap grup va votar en contra i va dir, ostres, això és una barbaritat i no es pot tirar endavant. No? L'únic que és cert que és una aprovació inicial, que ara s'ha de fer al·legacions, veurem sobre quina les ordenances, perquè són totes les que es van aprovar, volen presentar al·legacions, i veurem amb la votació definitiva al final com s'aprova o no.
Com quedarà l'aigua a partir del gener del 26?
Bé, doncs l'aigua, aquí hem tingut un increment de costos derivat del que es paga a Ter de Llobregat, ha pujat el preu de l'aigua, per tant hi havia d'haver un increment derivat d'aquest increment de l'aigua que compra l'empresa municipal i que després serveix als ciutadans de Vilafranca, i a més hi ha una normativa que s'ha de canviar totes les canonades de fibrociment, i que això tindrà uns costos importants. Llavors, una part d'aquests costos s'assumeixen des de reserves de la pròpia empresa municipal d'aigua i l'altra part també repercuteix en la factura. Llavors, aquí hi haurà un increment de mitjana, perquè hi ha diferents trams, un increment de mitjana d'un no arriba a un 12% amb la tarifa, i després el que són els aforaments, que ja fa anys que estan intentant incentivar perquè aquests aforaments es vagin reduint, perquè si no tenim un control real de quanta aigua consumeix cada veí, doncs aquests tenen una pujada superior en línia amb els altres anys, un 15%, per intentar animar doncs, aquests veïns que tinguin comptadors individuals, que són, poden tenir un millor control, no? I ja han passat situacions de sequera, on és important tenir un bon control de l'aigua que entra a cada vivenda.
I finalment, quan està previst aprovar definitivament aquestes ordenances, un cop superat el període d'al·legacions?
Les ordenances s'aproven definitivament el mes de desembre, per tal de que puguin ser efectives a partir de l'1 de gener. Llavors, amb el ple del mes de desembre és quan aprovem definitivament totes aquestes ordenances fiscals.
Moltes gràcies, Miquel Medialdea. Fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
A l'Ajuntament de Cunit, el passat dijous, en ple extraordinari, només es va modificar una ordenança. Des de Domenys Ràdio ens ho explica la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és. I per explicar-nos quins canvis hi ha a les ordenances municipals de l'Ajuntament de Cunit, en tenim el Xavi Lorenzo, regidor d'Hisenda. Molt bon dia, Xavi, com estàs?
Hola, bon dia, què tal, Lourdes?
Bé, aquest dijous vau fer un ple extraordinari on només heu fet una modificació pel que fa a ordenances, oi?
Sí, bueno, dintre dels punts, a nivell del que és fiscal, s'ha fet una modificació puntual de l'ordenança d'ICIO.
Explica'ns una mica de què va aquest impost o
aquesta taxa. L'impost és l'impost de construccions i obres, en el qual portàvem molts anys sense modificar el preu del mòdul. Vam aprofitar també de fer una modificació puntual també de l'ordenança fiscal que regula l'ICIO i està ajustada ja a la nova normativa. I revisant vam veure que els valors que teníem de referència per fer el càlcul del que s'ha de pagar per quan un inicia una obra, una construcció o una reforma, estaven bastant fora del mercat. És a dir, estàvem parlant de que el preu del mòdul de construcció per fer un habitatge aïllat estava sobre els 780 euros metro quadrat per fer el càlcul després per pagar l'impost. Avui ningú construeix a 780 euros. Pensem que el preu de construcció està sobre els 1.700, 2.000 euros de construcció. Llavors, el que hem fet és modificar aquests imports i els hem incrementat en funció al mòdul que té base que aplica a diferents ajuntaments que base els hi fa la tasca recaptatòria d'aquest tipus d'impost.
Normalment alguns ajuntaments estan pujant o adaptant altres taxes o impostos com el de la brossa, el de l'IBI. Vosaltres aquest any no el toqueu. Explica'ns per què.
Nosaltres vam agafar un compromís a principi de la legislatura de que es va fer un augment puntual de, no recordo si era el 20% de la tassa de brossa, si vam passar d'un mòdul de 140 euros a 199, amb el compromís de que donant, i no vam tocar IBI, evidentment, de que les ordenances fiscals i els impostos directes durant la legislatura no els tocaríem. I això és el compromís que tenim. És a dir, aquest va ser un acord que ho vam explicar quan vam fer la modificació de l'import de la tassa de la brossa, que a més tenien que ajustar-se a la llei 5-2022, si no recordo malament, que ens deia que teníem 3 anys per posar-nos al dia que aquest servei cobrís la recaptació de la taxa tenia que cobrir el 100% o bàsicament fins al 100% del cost de recaptació i transport i incineració de la brossa. Ja, el que vam fer és adaptar-ho amb el que hi havia en aquest moment i amb això estem amb el compromís amb la ciutadania de que no toquem impostos.
Pel que fa a l'IAE, l'impost de vehicles de tracció mecànica, tampoc.
Tampoc, ni iguals, ni les tasses que puguin haver inherents en obertura d'establiments, amb llicències, no, només ha hagut això perquè sí que hi havia un desfase molt important amb el que teníem aprovat que amb el que realment el mercat està demandant. I és una forma també de garantir que aquests grans promotors que estan venent finques ara a un valor mitjà de l'última referència que tinc, que tenim un edifici en construcció, estan venuts tots els pisos, el més barat, un edifici que està a la zona al costat de la benzinera de Cunit, estan venent per sobre els 300.000 euros i estan tots venuts.
Déu-n'hi-do.
Evidentment, aquí l'Ajuntament té una merma, perquè si nosaltres a l'ICIO l'estem calculant sobre 780 euros, imaginem que això deixa de fer un ingrés important a l'Ajuntament que no ens ajuda després a tenir més serveis o fer coses que van directament al ciutadà.
Aprofitem que només s'ha tocat aquest impost. Tu que ets el regidor d'Hisenda, ja t'hem tingut diverses vegades aquí al programa del Penedès en Xarxa, com es fa per... És a dir, tenim clar que l'IBI i el tema de taxa de brosses era un compromís amb la ciutadania, però com es calculen els barems en base a pujar o no pujar?
No, va en funció de les necessitats que pugui tenir un municipi. És a dir, nosaltres tenim, entre cometes, congelat un import fix d'ingressos, perquè si no pugem impostos i Cunit no té masses diferències amb ingressos que no siguin recurrents. És a dir, nosaltres els ingressos que són recurrents són tots allò que té padró, és a dir, IBI, taxa de la brossa, impost de vehicles, guals, tot això té un padró i això sabem sí o sí el que recaptarem. Estem per sobre del 95-96% de recaptació voluntària, és a dir, tenim molt poca merma, és a dir, tothom, fins la data, compleix en les seves obligacions fiscals dintre del període voluntari, i això ens dona un flux d'ingressos fixes. Després tenim uns variables que poden ser des de tot el tema que pugui ser de... a l'ICIO, per exemple, o llicències d'obertura, o, per exemple, les multes que puguin haver o no, això ens dona uns ingressos que són variables. Uh-huh. Amb això tenim una foto del que ingressarem. Després tenim unes despeses fixes que són inapel·lables, que és els sous del personal de l'Ajuntament, que això ja és normalment, nosaltres estem al 37% del pressupost d'ingressos, això s'ho emporta en despeses, el 37% de la despesa sobre aquest import d'ingressos és personal, i després hi ha tots aquests contractes, el contracte de la brossa, el tema de la llum que tenim, tant d'edificis com de carrer, el tema de la neteja viària, el tema de la jardineria, el tema del socorrisme... Tot això són contractes que ja tenim, que ja ens obliga a tenir una previsió de bloqueig de diners per fer aquests pagaments, el de personal i tots aquests contractes. I queda una petita part que queda lliure a les àrees perquè puguin desenvolupar projectes. Val? Mm-hmm. Què passa? Si les àrees incrementen aquella despesa per fer projectes perquè o més serveis. Ara pensem que Cunit està creixent a un ritme de 1.000 persones d'empadronats nous. Estem ja en 18.000, tocant ja els 18.000 habitants. La gent exigeix més serveis, més inversions. Ara estem projectant intentar fer un nou pavelló. S'està projectant fer unes millores amb diversos centres que tenim. Tot això el que fa és que ens incrementi la part de la despesa variable. Clar, per poder donar suport a això, t'has de plantejar si o redueixes despesa amb la part variable, llavors no podràs donar serveis o incrementes ingressos. I això és com una família, és a dir, si jo ingresso 1.000, em puc gastar 1.000. Si he de gastar-me 1.200 perquè vull fer més coses a casa, la vull adequar, vull, jo què sé, fer alguna cosa, vull instal·lar, hauré de buscar una fórmula que és o treballo més i ingresso més, si puc, o intento baixar la despesa, que no sigui tan, tan important, per fer allò que necessito fer. Nosaltres, clar, al final ho acabem mirant quan fem el pressupost amb això. Tant ingresso, tant em podré gastar i tinc unes condicions. Si ja tinc una casa, si ja tinc la despesa d'hipoteca, si tinc la despesa de la llum, si tinc la despesa del menjar, que això esto no lo necesito para vivir. ¿Qué me queda libre? Pues amb això és de jugar per fer allò que puc necessitar. Clar, si tinc un altre fill, pues hauré de buscar fórmules de o redeixo la despesa o busco més ingressos. No hi ha més.
És una economia familiar. El que passa és que amb grans números, no?
Sí, però qualsevol empresa funciona així. O sigui, pot tenir més complexitat perquè quan més gran és l'empresa, més departaments pots tenir i més flux de la producció que tinguis. Però tot al final és el mateix. Tinc una capacitat d'ingressos que pot ser fixa o no i tinc una despesa fixa que és la que és i tinc una part variable. I he de conjugar que mis ingressos, com a mínim, ens donin el suficient per poder pagar, com a mínim, la despesa fixa. I a partir d'aquí, si tinc més ingressos, els puc dedicar a fer altres coses. Qualsevol empresa funciona així.
Sí, sí. La veritat és que sí, però gràcies per explicar-nos-ho, perquè a vegades els conceptes, allò de jo pago i els meus impostos, no? A on van, no? Aquesta pregunta que molta gent es fa i que, doncs, ens ha anat dir que només heu tocat l'ICIO per tal de que ens expliquis una mica com funciona un ajuntament, que a vegades quan surt una nota de premsa és com que queda tot, que a vegades costa a la ciutadania. Xavi Lorenzo, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i segurament d'aquí un mes en tornarem a parlar pel tema de pressupostos.
Doncs moltes gràcies per fer aquesta entrevista i sí, ens veiem quan vosaltres voleu a la vostra disposició.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada, Xavi.
Una abraçada. Adéu.
I així arribem al final d'aquesta primera part de la Roda Política. Fem ara una pausa, de seguida les notícies de les 10 i tornem al cap de 6 minuts amb més protagonistes.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.